Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julveu. Acabem de saber el sí situa Pedro Sánchez al capdavant, però retalla distàncies amb Alberto Núñez Feijóo. Els populars se situen a dos punts del PSOE després de les últimes informacions sobre el cas Coldo. El president del govern espanyol aconseguiria el 34% dels vots, mentre que el líder dels populars no obtindria el 31,5%. Tezanos reforça els dos principals partits, PSOE i PP, mentre que Vox seria tercera força amb un 11,8%, seguit de Sumar amb el 6,3%. Podem baixaria el 3,3%. I atenció, perquè el vice Pérez entraria al Congrés dels Diputats amb un 1,7% dels suports. I pel que fa als partits catalans, Esquerra seria setena força amb l'1,6% dels suports i Junts se situaria just per darrere amb l'1,5% dels sufragis. I més qüestions d'aquest dilluns, perquè Oriol Junqueras nega haver desaparegut després de la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017, però no confirma si va ser a Montserrat o no aquells dies. Declaracions de l'expresident dels Republicans a Catalunya Ràdio.
I el dia 30 d'octubre jo vaig anar a la meva conselleria i vaig anar al Parlament de Catalunya. Crec que vaig ser l'únic membre del govern que ho va fer.
I el 27 d'octubre?
El 27 d'octubre...
On era vostè el 27 d'octubre? Era Montserrat?
El 27 d'octubre vaig estar fent la feina que em corresponia, en aquest cas concret, la feina d'intentar trobar tants suports com fos possible també en el terreny internacional.
Un Oriol Junqueras que també ha negat totes les acusacions rebudes, com ara estar darrere del ninot penjat a Sant Vicenç dels Horts o el pacte amb l'Ajuntament de Barcelona entre Esquerra i PSC, esquenes de la direcció dels Republicans. L'expresident també ha dit que està disposat a reunir-se amb Marta Rovira. I més qüestions, perquè a partir d'avui fins al 29 d'octubre Arrels Fundació recorrerà Barcelona per col·locar 550 plaques de record a les persones sense llar que ens han deixat els últims 9 anys. Dimecres que ve, 30 d'octubre, es farà un acte de record i també homenatge a la plaça Nova, tocada a la catedral de Barcelona. N'ha parlat la directora d'Arrels Fundació, Beatriz Fernández, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
És un acte justament en record i en homenatge a totes aquestes persones invisibles i fins i tot alguna vegada anònimes, és a dir, que a vegades no tenim ni el nom de la persona, doncs precisament és l'acte per recordar-les, no? Perquè és, és una forma també d'explicar que hi ha gent que tota la seva vida ha estat al carrer, ha mort al carrer i que a vegades ningú no sap ni qui era.
Fernández també ha lamentat que l'Ajuntament de Barcelona decideixi eliminar la figura de padró social. La directora d'Arrels ha explicat que el consistori volia prendre la decisió de manera immediata, però que les entitats socials van alçar la veu i la mesura s'ha ajornat de moment fins l'any vinent. I abans dels esports, una darrera informació, ho hem sabut aquest matí, el nou tramvia per la Diagonal entre Glòries i Verdaguer començarà a funcionar dissabte 9 de novembre. D'aquesta manera es posa punt final a 2 anys d'obres i a més de 3 mesos de proves de combois circulant per aquesta artèria viària de la capital catalana. Ara el tramvia entra en una darrera fase d'avaluacions, anomenada de marxa en blanc, per ultimar la seva estrena, com dèiem, el mes vinent, el dia 9 de novembre. La 1:04, esports. El Barça comença la setmana amb la mirada posada al partit d'aquest dimecres contra el Bayern de Múnich a la Champions. L'encarregat de xiular el partit contra el Bayern de Múnich serà l'eslové Slavko Vinčić. Va ser l'àrbitre a l'Inter-Barça de la fase de grups de la temporada 22-23, on els blaugranes van perdre per la mínima amb un arbitratge que va ser molt polèmic. De fet, aquest col·legiat és conegut per diverses decisions força controvertides en altres partits que ha xiulat. Aquest cap de setmana, també golejada del Barça femení 1-4 contra el Llevant, les blaugranes continuen líders a la Lliga amb 21 punts. Són 2 més que el Real Madrid, que és segon. Per tant, cap de setmana de victòries tant del Barça masculí contra el Sevilla com el Barça femení 1-4 contra el Llevant. Doncs amb aquestes informacions nosaltres ens acomiadem. Tornem d'aquí una hora. Serà a partir de les 2 al programa Sense Distància. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobarà la resta d'actualitat. Fins les 2 els deixem amb Mercè Raga i tot l'equip del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
5 minuts que passen de la 1, 48 hores Open House és la principal cita de Barcelona amb l'arquitectura. De fet, els pròxims 26 i 27 d'octubre, és a dir, aquest cap de setmana que ve, 200 edificis de la ciutat obriran les seves portes per visibilitzar la figura dels arquitectes i també fidelitzar també els públics interessats, aquell públic interessat en l'arquitectura de la ciutat de Barcelona, com també de la seva àrea metropolitana. Ara en parlarem. L'objectiu... Clar, promoure l'arquitectura i ajudar a entendre-la com a component imprescindible de la cultura, i tot de manera gratuïta. Esclar, per parlar de l'edició d'aquest any, la quinzena i dels edificis que tindrem, és un plaer doncs, descobrir aquesta marató arquitectònica amb Miquel Zuzama, que és director de programació del 48 Hores Open House a Barcelona. Miquel, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé.
Molt bon dia. Escolta, ja és una tradició tenir-te aquí a l'estudi, perquè cada any, o sigui, jo ja relaciono 48 Hores Open House Barcelona amb la tardor. Això de primeres, que jo crec que això és una fita més consolidada, no?, amb aquesta quinzena edició, que ja us tenim al cap, us tenim al cap tot l'any.
Sí, sí, la tardor fa olor a arquitectura i estem molt contents de que quan comença a canviar el temps i tot sembla que és una mica més gris, bueno, anem a tenir una alegria i a descobrir l'arquitectura, que sempre és una sorpresa.
Per tots aquells oients que encara, imagina't, 15 anys que porteu amb aquest 48 Hores Open House Barcelona, què passarà aquest cap de setmana? Per aquells oients que potser desconeixin totalment el projecte.
Doncs mireu, el festival 48 Hores Open House Barcelona és una cap de setmana de portes obertes. Obrim cases, obrim equipaments, obrim tot el que se'ns posa per davant perquè tothom pugui entrar-hi de forma gratuïta i ho descobreixi. Sempre fem un acompanyament d'explicació, perquè sabem que de vegades això és com un quadre abstracte, no? Que si no saps ben bé què estàs veient, costa de valorar. Doncs nosaltres el que fem és que gràcies a un equip de més de 1.000 voluntaris podreu acostar-vos a qualsevol edifici d'aquests 200 i us treu ben acompanyats amb aquests voluntaris que us donaran a conèixer el patrimoni que tenim, que és riquíssim, i podreu conèixer la vostra ciutat una miqueta més.
Clar, fixa't tu, el lema d'aquest any és penses com vius? Plantegeu aquesta pregunta. Ho fem sovint, això, Miquel, o no?
Jo crec que de les 7 arts que tenim, l'arquitectura és la que en pensem menys i és on ens passem més hores. I el que vam descobrir aquests anys amb el festival és que molts cops la gent va visitar un habitatge privat o alguna cosa i diu, ai, m'agrada això, ja m'agradaria poder viure així. Llavors el que volem nosaltres és que la gent faci aquesta reflexió de com t'agradaria, si poguessis escollir, viure.
Clar, d'una manera també, mira, lligat amb aquest lema que ens plantegeu aquest any, és si com es pot aconseguir una arquitectura apropiada per tothom, no? Perquè també seria com un altre debat, no, Miquel?
Sí, justament tenim tants edificis a la programació perquè hi ha tantes formes de veure l'arquitectura i tantes formes de viure. La ciutat no és d'una manera, sinó que va recollint diferents... s'ha d'adaptar molt a la gent que hi viu i llavors nosaltres ensenyem de tot, perquè tenim infraestructura urbana, tenim parcs, tenim edificis públics, tenim... Intentem recollir el màxim de diversitat perquè aquesta arquitectura realment li interessi a tothom.
Clar, va, jo tinc ganes ja de descobrir quins seran aquests pròxims 26 i 27 d'octubre, eh? Us heu d'apuntar aquest pròxim cap de setmana. A quins edificis hi podran veure? Sé que és complicat perquè hi ha més de 200, però aquells que val la pena, o sigui, que paga la pena d'anar-hi, Miquel?
Doncs tenim moltes novetats d'enguany perquè cada any, ja arribat amb aquests 15 anys, tenim la sort de que ens venen a buscar. Llavors jo com a director de programació em passo l'any caçant i obrint molt els ulls quan vaig per Barcelona i les altres ciutats, però ja hi ha coses que ens venen. I enguany una de les coses maques que ens ha vingut és el recinte de la maternitat, a les Corts, que no podrem veure un edifici, sinó que en veurem quatre.
Què vols dir, això?
Vol dir que del recinte, que té molts edificis i és molt singular arquitectònicament i la història que té, a dia d'avui cada edifici és d'una propietat diferent, però els hem posat d'acord perquè ens obrin les portes i puguis en un matí, això serà dissabte matí tarda, que puguis anar i visitar-los tots. O sigui, podràs tenir una imatge completa d'aquest recinte. És una mica semblant al que fem a l'Escola Industrial, que també és un espai on podem visitar no un, sinó tres edificis més, Fabra i Coats... Tenim com a diferents grups que és un open house dins d'un open house, perquè està tot molt, molt a prop.
Clar, Miquel, perquè ens hem dit, aquests espais normalment estan tancats al públic.
Sí, exacte. O estan tancats, o l'altra cosa que ens esforcem a fer és que pugui passar alguna cosa que normalment no passaria. I això, per exemple, ens passa a la Biblioteca Montserrat Abelló, que és un edifici rehabilitat superinteressant, tot i que és una biblioteca i tothom hi pot anar, Durant el cap de setmana tindrem a l'arquitecte, els equips dels arquitectes, que explicaran ells per què la biblioteca és així, i tindrà els visitants tenen l'oportunitat de preguntar, no? De dir, això per què ho has fet així? O, mira, això no m'agrada, no? I això crec que als meus companys arquitectes ens va bé, tenir l'opinió de la gent és bonic.
Clar, tu deies, per tant, maternitat, no? Aquesta biblioteca que comentaves, quin altre lloc, no? Quin altre edifici s'hauria de notar la gent?
Doncs un edifici molt especial que també tenim enguany, que és, ha coincidit als astres, que li en diem perquè ha acabat ara la seva rehabilitació, vol dir que crec que sols es podrà veure enguany, perquè...
A veure, dona'm pistes, va.
Llavors és un edifici molt alt.
Un edifici molt alt, a Barcelona.
Està molt al centre.
Sí.
I és a l'antic Banc Sabadell, a l'antic Banco Atlántico, que és aquesta torre que tots deviu tenir al cap, al carrer Balmes, amb la Diagonal, que té 24 plantes. Llavors podrem pujar a dalt de tot.
A dalt de tot?
A dalt de tot. I les vistes són increïbles.
Espectaculars. I, o sigui, a dalt de tot què hi ha? O sigui, es pot visitar, diguéssim...
Aquest edifici...
És tot oficines?
Aquest edifici són oficines, les han modernitzat per poder adaptar-se, sobretot també a eficiència energètica. És molt important que l'arquitectura s'adapti als temps que corren. Llavors han rehabilitat tota la façana, han implementat moltíssimes coses perquè els treballadors que hi vagin estiguin a gust i tinguin una vida més saludable treballant, i a dalt de tot el que han fet és recuperar aquest terrat perquè era on tenien les màquines abans, a la torre. Llavors el que han fet és pensar, com pot ser que l'espai més alt i més xulo tingui màquines? Llavors el que han fet és un exercici de repensar molt bé aquestes màquines, recol·locar-les, fer acupuntura, i ara aquest terrat...
Fer acupuntura?
Bueno, recol·locar-ho tot així, un puzzle, és un puzzle molt complicat de fer, però l'han aconseguit de fer, i el terrat ara és un espai buit, és com un espai de terrassa.
Fantàstic. Llavors, gràcies a 48 hores Open House Barcelona, aquest cap de setmana, els oients que vulguin, no? El públic en general, doncs podrà visitar aquestes vistes que diu el Miquel, no? Que són espectaculars. Quin altre edifici a tu t'ha sorprès gratament aquest any, que sigui novetat, no? Que potser en altres edicions... perquè jo sé que les vegades que has vingut, Miquel, ens deies, és que no és fàcil, també, que et deixin, que, com ho dius tu, que et deixin les claus.
Que ens deixin les claus. A vegades és molt complicat perquè o és casa d'algú, o és un espai que diuen, oi, si vindrà molta gent, em fa patir.
Sí.
El que sabem és que el públic és maquíssim, que la gent és molt respectuosa i que al final el propietari és el primer que agraeix haver fet això perquè et permeten donar-te en compte de la sort que tens de tenir aquest espai. I un espai que és molt open house, que li en diem nosaltres, que s'adapta molt a l'esperit del festival, són dos estudis d'un pintor i un d'un escultor, que és molt bonic perquè podrem entrar a la cuina d'aquest art, d'aquests dos artistes. Un està a Ciutat Vella i l'altre està a Sitges. Llavors, jo també el recomano molt perquè és l'oportunitat de parlar amb aquests artistes, veure l'espai singular on treballen, que és una passada també. O sigui, sense l'art ja seria molt impressionant. Però aquest també seria... És una cosa molt curiosa i que només pot passar gràcies a l'Open House.
Fixa't que tu has dit Sitges, perquè aquest any es podran visitar edificacions, si no m'equivoco, Miquel, a Barcelona, a Badalona, a Sant Joan d'Espí, a l'Hospitalet de Llobregat, a Vilassar de Dalt i a Sitges, com deies. Com ho tramiteu, això? Com ho seleccioneu, els espais que oferirà cada secció?
Clar, en general el que fem és buscar-nos aliats que ens ajudin a poder conèixer aquests territoris, perquè estem parlant d'una extensió molt gran allà, i cada ciutat i cada poble té una història i té un patrimoni que a vegades costa de descobrir. Llavors teixim aliances amb els ajuntaments, amb entitats, amb arquitectes del territori, i ells ens ajuden, ens fan el xivatasso.
Aquest val la pena, no? Que us deixin les claus.
I tant. I llavors hi ha alguns que ens costen més i menys, però cada any en aquests municipis tenim propostes però xulíssimes que a mi a vegades la gent em diu, ai, però no som millors que Barcelona. I dic, bueno, parlem-ne, eh? No? Anem a barrar-ne. Potser alguna coseta sí, eh?
I escolta, hi ha peticions dels propis visitants, no? Que o sigui, vosaltres ja teniu gent consolidadíssima, no? Com a públic, i cada any us fan peticions, us han arribat a fer peticions, de dir, va, Miquel, aconseguiu aquestes claus.
Sí, tant, moltes, perquè tenim un formulari perquè la gent doni la seva opinió del festival, un cop han pogut fer alguna visita, hi ha una pregunta que és just aquesta. Què t'agradaria que formés part de l'Open House i no hi és?
Sí.
I han entrat coses molt interessants. Jo he d'anar a buscar què és això, un Casa Marta, i tu, què és Casa Marta?
Què és Casa Marta?
Te la busques i tal. I després hi ha, el més curiós que em va passar és que algú va posar Casa meva, carrer Copèrnic, número 44, aquí teniu el meu telèfon. I jo, trucant, de dir, parlem-ne.
Bona! I aquesta es podrà veure o no?
Llavors, finalment no vam poder posar fil a l'agulla, però... Després també hi ha graciosos que posen Casa meva. I res més, llavors, és per fer la broma, això. Que graciosos. Hi ha 15 graciosos cada any, llavors.
Quin és, Miquel, el que resisteix d'espai? Que ho intenteu, però, escolta, no hi ha manera.
Jo tinc moltes coses que m'agradaria obrir i potser la que més gent ens demana també és l'espai Corberó d'Esplugues, que és aquesta, l'antic taller de l'escultor Corberó, que bueno, ara és propietat de l'Ajuntament d'Esplugues i sí. Qui sap, potser en algun temps aconseguim que Esplugues formi part també de l'Open House i bueno, potser hi hauria opcions.
Clar, jo entenc que això és a foc lent, eh? O sigui, vosaltres que us ocorreu tot l'any perquè arribi aquest moment, aquest cap de setmana de tardor, no? I que pugueu obrir les portes. No deu ser fàcil, eh?
Sempre arriba un moment que a mi els companys de l'Open House em diuen, Miquel, tanca l'aixeta ja, perquè fins quan m'espero per dir si sí o si no, i arriba un punt que he de dir, mira, millor l'any vinent. Sí. I em sap molt greu perquè a vegades arriben coses supertard que dius, ai, què fem? Sí o no? Sí, sí o no? Ho deixem entrar o no? I, però bé, si no queden per l'any següent i cap problema. Això és a llarg termini tot.
Estem parlant amb el Miquel Zuzama, que és director de programació del 48 Hores Open House de Barcelona, i és que aquest cap de setmana, que no us cridarà l'atenció de ben segur, perquè veureu que en edificis de la ciutat i, com dèiem també, doncs, en altres localitats de l'àrea metropolitana, doncs, trobareu cues de gent que fan els edificis, i ja sabreu doncs, el per què, perquè aquest cap de setmana doncs, tindrà lloc aquest cap de setmana dedicat a l'arquitectura. 48 Hores Open House Barcelona. Clar, llavors, ara, Miquel, hi haurà molta gent que potser s'estigui preguntant què he de fer? O sigui, per evitar aquestes cues o no, o hi ha una inscripció prèvia, si vull fer aquesta selecció dels edificis que m'agradaria visitar, s'ha de fer alguna reserva, perquè hem de dir-ho, això és gratuït, Miquel, eh?
Sí, sí, totalment. I realment el que s'ha de fer és ben poc. Es podria arribar al cap de setmana a sortir a passejar i on t'agradi anar, pues, allà que te'n vas, i si hi ha gent a davant teu, te tocarà fer cua, però en principi no cal fer res. I sí que és veritat que generen aquestes cues perquè hi ha edificis que criden molt l'atenció i és l'únic moment de l'any que es poden veure. Jo en aquests casos el que recomano és matinar, arribar abans que ningú a l'edifici, així segur que ets dels primers, aprofitar la franja del migdia, que també baixa una miqueta de... perquè la gent se'n va a dinar. I l'altra cosa que és molt xula és que si ets voluntari del festival, t'obsequiem amb una pulsera, que és un passi preferent, que és com una cua ràpida, que et permet... Tu ens estàs donant el teu temps per fer de voluntari, diguem-ne, un matí o una tarda, és molt poquet, i els rols són molt fàcils de complir. I després tens aquesta pulsera per la resta del temps anar i poder visitar més coses. I clar, els voluntaris els hi condeix molt.
Perdona, llavors, el camp dels voluntaris, què es necessita per ser voluntari? Perquè potser també algun oient digui, jo vull ser voluntari.
I tant, jo diria que encara estem a temps de rebre aquests voluntaris, perquè tot i que els edificis estan més o menys ja coberts, hem tingut algunes baixes de darrer minut i ens calen persones que ens puguin ajudar a estar a la porta de l'edifici, informar una miqueta a la gent, lo típic de s'acosti algú, sí, miri, sí, es pot visitar, posis aquí, l'avisaré quan li toqui, senzillament a aquest tipus de tasques, i senzillament per apuntar-se sols han de mirar la nostra pàgina web i veuran un formulari per ser voluntari. I a partir d'aquí ja això, els hi farem l'obsequi. També tindran un mapa del festival imprès, el catàleg del festival. O sigui, cuidem molt, els voluntaris.
Això està molt bé.
Estan molt cuidats.
Perdona, i el de les cues a mi m'has deixat. Vull dir que ja només per això val la pena, no?, que tinguin aquesta circulació més ràpida per tots els espais. Abans, Miquel, també, deixa'm també comentar-te el dels espais ocults, perquè a mi és algo que m'agrada molt de cada edició del 48 Hores a Barcelona Open House, i són aquests espais, no?, que és un projecte, si no m'equivoco, basat en aquesta difusió, no?, del patrimoni històric de la ciutat de Barcelona, amb l'objectiu de posar en valor aquests espais ocults, aquests espais que són desconeguts i inaccessibles. No? Què podrem descobrir aquest any? Quin espai ocult ens recomanaries?
Els espais ocults és una cosa que ens va sorgir perquè hi havia algunes coses que en el festival no les podem posar, perquè són o molt petites o molt ocultes, o difícils d'accedir. Llavors, per això ens vam inventar aquest petit projecte que cau a les dates de maig, normalment. I llavors, aquí el que fem és això, els espais que són especialment complexes de poder-hi arribar tenen aquest altre format. És un format que sí que va amb inscripció prèvia a totes les entrades dels espais ocults, i l'avantatge que tenen és que no tenim voluntaris que expliquin, sinó que tenim els experts professionals, els grans coneixedors dels espais, i déu-n'hi-do, són gent molt, molt, molt top, molt, molt importants.
Digue'm algun espai.
No, la gran cosa que vam aconseguir el darrer cop que vam fer espais ocults al maig és que vam ensenyar tot el parc de la Ciutadella, wow. Vam obrir aquests espais ocults que era el Parlament, vam entrar uns jocs que, bueno, ni la gent que treballa al Parlament hi havia anat.
Els coneixen.
M'ho han confessat.
Què dius?
Sí, sí. Oi, què dius? Aquí entrem? Sí, sí, sí.
I mira, segur que la casella és la nostra exteriors, diguéssim, dedicada a la informació del Parlament. Igual ella ho desconeix. Quin seria aquell lloc del Parlament?
Vam entrar, evidentment, a les zones més nobles, com el despatx de la presidenta del Parlament, això, però després vam anar per unes zones que són de servei, que connecten l'antic edifici amb el nou. Va ser molt, molt espectacular. I no només va ser el Parlament, va haver la cascada de la Ciutadella, que, tot i ser un conjunt monumental de font, té uns interiors. Bé, tot això el que us vull dir és que vam fer aquells espais ocults i com a tanta gent va voler anar i l'aforament era més reduït, alguns d'aquests estaran a l'Open House i es podran veure a l'Open House. Seran una miqueta menys ocults, però déu-n'hi-do, també val molt la pena d'anar-hi.
Clar, imagino que cada vegada no són menys ocults, òbviament. Miquel, com a arquitecte, quin creus que és el valor diferencial de l'arquitectura a casa nostra? No? Com ho podries explicar?
Jo crec que el que hem fet és que des de Barcelona i les ciutats properes s'ha valorat molt aquesta bellesa de fer les coses boniques, de que la ciutat hi vivim. Llavors, per què no viure-hi i que faci goig de caminar i de viure a casa nostra? I això connecta una mica amb el tema d'aquest any que us comentàvem, de com vols viure. El que hem fet és desgranar-lo en 7 atributs que pot tenir l'arquitectura. Un és la bellesa, però també parlem de la solidesa, l'arquitectura, la il·luminositat, l'orientació, l'ubicació. I jo crec que Barcelona el que té és molta bellesa, ubicació, perquè tots els edificis, crec que com està construïda la ciutat, està tot molt ben connectat i comunicat. I jo diria que la lluminositat que tenim, aquest sol tants dies de l'any, és molt d'agrair i fa que la ciutat llueixi encara més.
I que s'il·lumini, no?, cada dia. Miquel Zuzama, és un plaer i sempre tenir-te, no?, amb cada edició. Si no m'equivoco, l'any passat vau tenir 76.500 visitants. Més de... Quants voluntaris has dit? Quants voluntaris hi ha ara?
Mil voluntaris.
Mil voluntaris.
Però més, en volem més.
Necessiteu sí. Més, no? Doncs mira, aquest cap de setmana, ja sabeu, ens comentava el Miquel, que encara estan obertes les inscripcions per si voleu ser voluntaris. Clar, és una xifra que ens ha cridat especialment l'atenció, aquesta capacitat que teniu de mobilització del festival, no? I això gairebé no té aturada. Hi ha aquesta possibilitat de portar aquest 48 hores open house, tot i que tots ho tenim al cap, com la cita de la tardor, però moure-ho, no?, també durant l'any, no?
Sempre se'ns ha dit, per què no fer un altre
Clar.
Open House a la primavera? I jo he de confessar-vos.
I canvien també els edificis, no? Conforme van passant les estacions, sí. Tenen una llum diferent, no, Miquel, o no?
El problema és que l'equip són molt pocs Clar. I ja estem tot l'any preparant aquest esdeveniment, que és molta feina i realment és el que sempre comentem amb cultura, que és que segurament si hagués més sí. bona... inversió en cultures, doncs es podrien fer més coses. Però bé, és una sort poder tenir aquest gran esdeveniment i nosaltres ja estem agafant carrerilla per el 2026,
va.
Que Barcelona serà la capital mundial de l'arquitectura.
Sí.
I nosaltres estem preparant una festa grossa i potser l'Open House no serà només un cap de setmana el 2026, però ja ho anirem parlant.
Ja ho anireu explicant, no? De moment, aquesta 15a edició, enhorabona, moltes felicitats, per molts anys, per molts
moltes
anys,
gràcies.
Com diria el mestre Virgili. Hem parlat amb el Miquel Zuzama, si no m'equivoco, a partir d'avui... s'han obert aquestes inscripcions, de fet, a les 12 del migdia, no?, per poder
sí,
participar en aquest 48 hores Open House a Barcelona. I, Miquel, molt fàcil.
El que comentàvem, que són itineraris, senzillament, no són ni els edificis, i són 7. Vull dir que realment, amb els 200 edificis que tenim, és una cosa anecdòtica, però sí, l'hem obert a les 12, i crec que m'han comentat que quasi està tot ple, ja.
Què dius, ja?
És que hi ha molt poquets espais. I nosaltres, de veritat, que apostem per... poder anar sense inscripció i poder que la gent canviï d'opinió i et sedueixen o et fan portar o... I sí, sí. Llavors, podeu acabar de mirar-ho si voleu. Són itineraris, sobretot a les ciutats que hem comentat que no són Barcelona. I la resta, si us heu quedat sense, no patiu, no cal inscripció i al cap de setmana gaudir de l'arquitectura.
Miquel Zuzama, director de programació del 48 Hores Open House Barcelona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, que segur que serà un èxit, com cada any. Ens aproximem ja al punt de 2:15 de dues. Res, fem una petita aturada i ara estàvem parlant amb el Miquel d'aquestes propostes per visitar pel que fa a Barcelona i a l'àrea metropolitana, però ara nosaltres sí que us presentem un altre, ens fa molta il·lusió, que estarà fora de Barcelona. Ja veureu, us agradarà després de la pausa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Al matí a Ràdio Estel, la teva nova alternativa.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ara ho dèiem, estàvem parlant amb el Miquel Zuzama d'aquestes propostes, sobretot aquest cap de setmana, condensat amb aquest Festival de l'Arquitectura que podreu viure a Barcelona i a l'àrea metropolitana, però és que nosaltres ara tenim ganes que ens acompanyeu fora de Barcelona. Ja veureu, una proposta molt interessant. De fet, només hi podeu anar els caps de setmana, des d'ara i fins a l'1 de desembre. Parlem de l'exposició Monestir del Guaire, al Santuari de la Mare de Déu del Merlí del Guaire. Allà s'hi exposen els descobriments arqueològics més importants al jaciment del seu monestir hospitaler. Estem parlant del monestir hospitaler més gran de la Catalunya medieval, un complex de 35.000 metres quadrats. I ens hi acompanya aquesta hora un guia molt especial, que és el Jaume Ferreny, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament del Guaire i també comissari d'aquesta exposició Monestir del Guaire. Què tal, Jaume? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
Escolta, explica'ns una mica per on comencem aquesta ruta, que tenim moltes ganes, no?
Sí, doncs mira, vam inaugurar ahir l'exposició i com deies, doncs la tenim oberta els caps de setmana, matins i tardes, fins l'1 de desembre. Per tant, doncs tenim un mes i mig, perquè tot el públic interessat en l'arqueologia i també en l'arquitectura de les Terres de Ponent doncs pugui venir a visitar-nos aquí al Guaire.
Jaume, què va ser aquest monestir hospitaler? Explica'ns una mica, no?, la seva història.
A veure, jo primerament no sóc ni arqueòleg ni historiador, sóc arquitecte, però intentaré explicar-ho. Mira, nosaltres aquí al poble estem a la plana, no?, estem a la plana aquí al nord del Segrià. Llavors tenim el turó del Secà, de l'Altiplà, on molt a prop tenim l'aeroport del Guaire, i entre la població del Guaire i el seu aeroport tenim justament una esplanada dels que deies, entre 35.000 i 40.000 metres quadrats, que acollia el monestir del Guaire. Llavors, aquest monestir era de dones, era de monges, i la seva capa era la priora, val? I això a l'època medieval es considera el monestir hospitaler més important de dones de Catalunya, val? Per tant, Déu-n'hi-do el poder que tenia aquestes dones i per dominar el territori.
Déu-n'hi-do, Jaume. Escolta, i per què ara, no? Què us ha mogut a fer aquesta exposició al Monestir del Guaire, Jaume?
Mira, des del 2016 van començar les campanyes arqueològiques dirigides per la Maria Soler i el Walter Alegria, arqueòlegs, de la Universitat de Barcelona. Aleshores, aquest any, 2024, ha fet 9 anys d'expedicions, que ells venen cada mes d'abril i cada mes de juliol amb estudiants d'arqueologia per fer pràctiques i estudis al jaciment i els seus descobriments. Per tant, tenim un període de 9 anys que consideràvem que ja era un període interessant per condensar-ho en format exposició.
D'acord.
Val? I d'aquesta manera, doncs a través dels seus textos i dels seus panells divulgatius, doncs ens acompanyen amb peces d'arqueologia, no?, de tamanys més grans, com la tomba de la priora, tamanys intermitjos, de pedra, d'elements constructius de l'església de Santa Maria del Monestir, i després peces més petitetes, no?, de ceràmica, vidre i robes de la mateixa tomba de la priora.
Jaume, perquè, a veure, explica'ns una mica, perquè tot el que ens estàs explicant és que és una gran troballa, no? Perquè en aquesta exposició exposeu els descobriments arqueològics més importants del jaciment, no?, d'aquest monestir hospitaler, com bé deies. Quina és la troballa més important que s'hi ha fet, Jaume? Que no us ho esperàveu, no?, que la podríeu trobar.
Clar. O sigui, nosaltres que som d'aquí al poble, sabíem que teníem el monestir perquè hi ha uns elements de terra compactada, no?, que encara són visibles. Però tret d'aquests elements que eren formaven part dels baluars, pedrals, tota la resta estava doncs, sota el pla de terra. No? I molts anys enrere, aquestes terres es cultivaven. Clar, la nostra sorpresa va ser que a través d'aquestes troballes del 2016 aquí han posat al descobert tota la nau principal de l'Església Santa Maria.
Mare meva!
I aleshores, annex a aquesta església, estan començant a descobrir el claustre, no? El claustre que ja estava adossat està començant a ser visible, no?
Sí.
Per tant, Déu-n'hi-do totes aquestes campanyes el que han fet visible, no? I el que ens diuen els arqueòlegs, tot això només és l'inici d'una gran extensió encara per descobrir.
Clar, Jaume, és que com us quedeu vosaltres des de l'Ajuntament, no? Quan us arriba l'arqueòleg, no? I us diu, escolta...
Clar, són petites campanyes, perquè...
Que hem trobat això.
De pocs dies, no? Mm-hmm. Però molt ben dirigides, sí. Walter i la Maria, i clar, i cada mes d'abril que fem una sessió de portes obertes a la població, i a tothom interessat, i cada mes de juliol, que també fem una altra sessió de portes obertes, ens van ensenyant any a any, doncs descobriments, no? Descobriments que per tots nosaltres són sorprenents, la veritat.
Clar. Deixa'm preguntar-te també, perquè, clar, ara aquesta exposició, de fet, la podrem veure, si no m'equivoco, Jaume, a partir d'aquest cap de setmana, no? És així?
Sí. Ahir vam inaugurar i a partir del dissabte vinent, està oberta.
Està oberta. I es podrà veure fins l'1 de desembre, no?
Sí, els matins de dissabte i diumenge i tardes de 11 a 2 quarts de 2 i de 5 a 2 quarts de 8 i doncs estarà obert al públic interessat amb l'arqueologia, amb l'arquitectura, amb el territori de Ponent, amb la història medieval, etcètera, etcètera, no?
Clar, jo la pregunta que ens fèiem avui a la redacció, Jaume, t'haig de confessar, és... Ostres, però aquesta exposició es podria convertir en un museu permanent i que estigués obert... Tot l'any, Jaume, o no?
Nosaltres, la intenció, des de l'Escola d'Arquitectura de Reus, Universitat Rovira i Virgili, s'ha fet un projecte bàsic de museïtzació de tot el jaciment. Llavors, una part d'aquest projecte contempla un centre d'interpretació que pugui acollir totes les troballes i pugui acollir doncs, escoles, gent interessada doncs, amb l'arqueologia i amb la història. No? Clar, lògicament, això és un projecte, de moment, dibuixat, pensat i teòric, a l'espera de que el dia de demà, esperem que no molt lluny, pugui ser una realitat. No? Llavors sí que seria el centre d'interpretació sí que seria un museu. Mentrestant, ens falta l'espai aquest per poder-ho tenir de forma permanent, no? Per això, de moment, és temporal, l'exposició.
Doncs, Jaume Ferrer, gràcies per haver-nos parlat, d'haver-nos mostrat doncs, el que tractarà aquesta exposició Monestir del Guaire. Ens explicava el Jaume, ahir va ser, no?, aquesta inauguració, va tenir lloc aquesta inauguració, sí. I fins l'1 de desembre podreu veure, de moment, aquesta exposició Monestir del Guaire. Si us pica la curiositat de com era el monestir femení hospitaler més gran de Catalunya, que aquesta és l'altra, Jaume?
Sí, sí, sí. Sí, és el més gran de Catalunya, que és una informació que per nosaltres era desconeguda, no?, als alguairencs.
Clar, això no ho sabíeu, eh?
Això no ho sabíem. Mira, això és el que ens han aportat, entre moltes altres coses, totes aquestes troballes i la informació que ens van aportar campanya rere campanya els arqueòlegs, no? Sí, sí.
Doncs, Jaume, com dèiem, un plaer, moltíssimes gràcies. Si teniu més curiositat, ja sabeu, doncs cap al Monestir del Guaire, que és aquesta exposició que ens ha parlat avui el Jaume Ferrer, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament del Guaire i comissari també de la mostra. Jaume, que vagi molt bé, molt bona feina.
Moltes gràcies i molt agraït per la vostra atenció.
Vinga, que nosaltres seguim avançant i ja ens queda la recta final d'aquest dilluns aquí al matí de Ràdio Estel, compartint les hores plegats parlarem de què hem de parlar, home, doncs d'esports, i qui ens en parla d'esports? Tenim a la Marta Hart, que té unes ganes de parlar del 5-1 contra el Sevilla. Qui entrarà? El Minguella. Estarà amb el Minguella. Estarà amb el Buffalo George, que jo suposo que deu estar contentíssim, Buffalo George, no? I també, retorn de Gavi, que va jugar ahir, de fet, va ser capità simbòlic, diria. Ara ens ho explica la Marta Harque, capitanejat per Marta Harque, i al costat també una persona que li agrada una mica això del futbol. Una mica, eh? Rafa Sanahuja. Va, ara tornem, que vagi bé.
Ràdio Estel.
El dilluns 28 d'octubre celebrem els 30 anys de Ràdio Estel. I ho farem cara a cara amb tu, més a prop que mai. Des de les 11 del matí fins a les 3 de la tarda, vine a veure el directe de Ràdio Estel a la seu de Càritas, a la plaça Nova de Barcelona. Escoltaràs i veuràs el matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el Sense Distància amb Ignasi Miranda. El dilluns 28, a partir de les 11 del matí, el directe de Ràdio Estel des de la plaça Nova de Barcelona. Ràdio Estel, 30 anys amb tu.
Por tantos, agraeix a Ràdio Estel aquests 30 anys i a tothom qui fa possible la labor de l'Església.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós, solidaritat i l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Passen 6 minuts de 2 de 2. I a aquesta hora del matí ja m'acompanya aquí a taula, després de fer una pausa.
Pensa a Marta Harker, sí. Que jo, que sóc el co-creador de Camins amb Ferran Capdevila,
sí.
Va ser un programa social-religiós,
sí.
Però fèiem esports. Saps què vull dir? Colàvem esports perquè la nostra vocació veritable era fer un programa d'esports que mai va arribar.
Bueno, i el colàveu, vull dir, vosaltres intentàveu, sí, que fos d'esports...
I ens ho feien venir.
Doncs ja està. És que és molt transversal.
Sempre preguntàvem al final si la gent, doncs, creia o anava a missa, o saps què vull dir?
Per compensar.
Bàsicament.
Doncs mira, ara tenim 20 minuts, sí. Rafa, aproximadament, per parlar precisament d'esports.
Que bé.
M'agrada molt com has començat a escriure això. Cap de setmana gloriós pel que fa a l'esport. Bé, clar, si ets del Barça...
És la meva millor fase del guió.
Si ets del Barça, perquè clar, el Girona i l'Espanyol van perdre. Però la veritat és que avui tampoc en parlarem.
No cal fer Girona sang de l'arbre caigut.
Exactament. També és veritat que va guanyar el Barça. Victòria de l'Egara, femení. Sí. En parlàvem també en primera hora del programa, un esport, ja sabeu, el hockey herba.
Això és el que paralitza Catalunya.
Això és així. Sí. Això és així. Golejada, com dèiem, del Barça masculí contra el Sevilla, que permetrà anar al Bernabéu amb 3 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. Mm. Deixa'm preguntar-te, Rafa, perquè nosaltres sí que és veritat que tenim un grup que comentem no, els partits. Com t'agrada a tu mirar el futbol? Perquè això també, cadascú té la seva fórmula. Sí. Eh?
Jo tinc un trauma juvenil, que és que a Castelló els meus grans amics amb els que veia el futbol eren madridistes. Ja eren prou imbècils de normal. Però quan veiem els partits del Madrid es tornaven autèntics orangutans. Era una cosa insuportable. Per tant, sí, vaig agafar un trop. No m'agrada massa veure el futbol acompanyat. Necessito com un ritual de soledat. I he trobat la fórmula magistral.
A veure.
Perquè, clar, a casa ja no estic sol. Tinc tres fills, tinc una dona, i estan per allà. No,
claro.
No els puc dir, que de vegades ho faig, eh? Aquí no passeu. No. Però m'he aconseguit uns auriculars d'aquests de suspensió de ruïdo.
Ah, molt bé.
Que són...
Inhibidors del soroll, eh?
Sí, sí. Estem... Jo, la pantalla... i m'agraden molt les transmissions esportives, la transmissió esportiva que convingui. I a mi m'encanta això.
Per tant, té combinació de pantalla i ràdio.
I ràdio i soledat.
Mm. Sí que és veritat que quan el mires a un bar et distreus.
No.
Perquè ara entre aquell, ara entre l'altre, et poses a xerrar i no estàs 100% mirant el partit.
No, a mi em costa molt. I amb amics també.
Costa, és complicat.
Si són del mateix, tot costa.
És que a més, passa molt ràpid el temps quan mires això. És com si no et concentres, no estàs pel que has d'estar. No, I quan hi ha futbol... S'ha d'estar.
A més, jo faig la prèvia, faig el post, faig tot, absolutament.
Va, els blaugranes, que ahir es van imposar 5-1 als sevillistes, amb dos golaços, tots van ser golaços els d'ahir, de Lewandowski, dos també de Pablo Torre, que un el va fer i pràcticament sense voler-ho.
No volia.
I un de Pedri.
Aquest sí que volia,
va fer també un tros de gol, i dius que hi ha una notícia destacada aquesta jornada, no?
Sí, retorn de Gavi, el nostre estimadíssim Gavi, el jugador andalús, que ha tornat a jugar després de gairebé un any de baixar per lesions, i molt contents. Uh-huh. I ara tenim els de Hansi Flick, que tenen dos dies per preparar Marta Harkel, primer dels partits que posarà a prova el seu gran moment de forma, perquè dimecres torna la Champions a la Muntanya Màgica amb la visita del Bayern München, que amb el seu nou entrenador, Vincent Kompany, torna a ser un equip molt perillós. Vincent Kompany, per qui no ho sàpiga, no és un entrenador català que hagi sortit
Vincent Kompany.
No, és Kompany, que és belga, és un exjugador del propi Bayern. Torna a ser un equip molt perillós. De fet, aquest cap de setmana s'ha imposat a l'Stuttgart per 4-0 amb triplet de Harry Kane. Per tant, tenim dos golejadors molt en forma en aquest partit, Harry Kane i Robert Lewandowski.
I ja tenim ganes, els blaugranes, de rebre un bon partit de tenir un bon partit de Champions a casa.
I el dissabte el Bernabéu. Dissabte el Bernabéu, paraules majors. Jo crec que ens ve de gust perquè veiem l'equip molt sòlid.
Sí?
Llavors, com el veiem tan sòlid, perquè clar, l'any passat venia... No, però no feia falta que vingués el Bayern. Veia el
Girona, per exemple.
El Girona i feia 5 gols.
Sí.
Terrible.
Per tant, que és d'aquestes setmanes importants. Es respira, hi ha una mica aquesta tensió, aquests nervis.
Jo he vist concentrat amb el tema.
I, bueno, hi ha moltes ganes, perquè sí que és veritat que l'equip funciona, la gent està molt optimista, molt engrescada, i tenim ganes. Jo crec que feia anys que no veiem un Barça tan en forma per enfrontar aquests grans equips. Si et sembla, Rafa, comencem a fer aquesta roda de comunicacions amb alguns dels nostres tòtems.
Sí.
Comencem per un tòtem culer de referència, que no és altre que Búfalo George. Búfalo, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, no sé si vas plorar, la primera pregunta, vas plorar ahir amb el retorn de Gavi?
Em vaig emocionar, com tots els culers. Fotia molt de temps que el volíem veure al camp.
Va entrar enxufat, a més,
Sí, sí.
No sé què et va semblar aquell, un dels moments que molt se'ns quedarà gravat al cervell, quan Pedri li va posar el braçal de capità. No sé com es va viure també aquest moment a la bodega Papeta, si va ser un d'aquells moments que van esclatar aplaudiments, o una ovació, la gent es va posar dreta. Quin ambient es respirava en aquells moments a la bodega?
Tothom es va posar de peu aplaudint. És un moment... Fantàstic.
De peu aplaudir.
Històric.
Home, és que clar...
Va plorar.
Ah,
mira,
Búfalo,
veus? La pregunta era molt adient. I molta gent jo crec que es va emocionar com el Búfalo. Búfalo va tornar també a jugar Ansu Fati de titular, que feia moltíssim... Va marxar a la Lliga anglesa. Una mica fora de ritme el vaig trobar, Ansu Fati, no? Com el vas veure, tu?
Fluixet. Li van donar bastants minuts, però fluixet. Tirava el Nino a porteria. Té que tirar el pal.
Fluixet.
Tirava un nino que estava darrere de la porteria.
O fora, al costat del pal, però de l'altra banda,
Sí.
Sí que és veritat, em va tenir un parell o una molt clara que no va acabar d'encepar.
Jo vaig patir una mica perquè està tot l'equip molt endollat, no? Búfalo, tot l'equip està molt endollat i va al 200% i el pobre Ansu, doncs, navegava una mica per allà.
Les revolucions són unes altres.
Exacte.
Espero que la cosa vagi millor.
Clar.
Esperem.
Un dels que sí que està endolladíssim és Lamin Yamal, que per cert ahir va rebre el trofeu que l'acredita per segona vegada consecutiva millor jugador del mes d'aquesta lliga. Diries tu també, Búfalo, que ara mateix és la nostra millor arma, Lamin Yamal?
Home.
Bueno, jo discrepo una mica perquè el definitiu és Lewandowski,
Toma, clar. Bona. És que és el que està fotent els gols,
Bona.
I és igual que el Bayern de Múnich. Escolta'm, al mig del camp, el que marca els gols és el davanter centro.
Se li cauen.
si no marquem, no fem res, eh? Ja podem jugar bé.
Búfalo, tu aquest estil que té Robert Lewandowski de tirar els penals, que fa 40 paradinyes abans de...
Fa posar nerviós, això,
eh? Et posa una mica nerviós? Perquè a mi sí.
No m'agrada. Mm. Penso que un llançador de penals ha de ser plan Nesken. És el que m'agrada a mi.
Nesken, ser fort, enmig i a
reventar-ho. Contundent, eh?
Fallava poc. El Nesken fallava poc.
I Koeman, no? Un Koeman també allà...
Koeman, aquests m'agraden més. Aquests llançaments m'agraden més.
Búfalo, clar, i 5 gols, això són moltes cançons. No sé si, si no heu anat a la bodega Pepeta, no us perdeu l'oportunitat de visitar-la. Són molts gols. Recordem que a la teva bodega, per cada gol, sona una sèrie de cançons. Cançons, himnes, cançons blaugranes. No sé quina cançó vas tirar ahir i si es repetia a cada gol, o si variaves una mica la llista, Búfalo.
Tiro el primer tiro de Sweet Caroline, del Neil Diamond, però com van anar uns quants seguits, llavors ja deixava una mica la ràdio, el RAC1, perquè si no és massa carregant.
Clar. Està bé, no cal carregar tampoc a la gent, està bé. Sí. Escolta, ara tenim Chesney, el porter fumador que ja ha arribat, ahir ja estava a la banqueta. Entens que continuï jugant Iñaki Peña? Perquè Hansi Flick ha dit que seria titular ahir contra el Sevilla i va complir la seva paraula perquè Hansi Flick...
Per fer vestuari, sí. Mentre no foti una cagarela, pues, que ahir la va fer una miqueta, però no és suficient. Però suposo que com el dimecres li encaixi alguna cosa més d'un gol, suposo que ja no se la jugarà contra el Madrid. És una prova de foc de l'Iñaki de Peña al Bayern de Múnich.
Iñaki de Peña.
Si continua a 0, anirà al Bernabéu, això està clar. Mm.
Escolta, Búfalo, mira, aquesta cançó que sentim de fons ens va molt bé, perquè si hi ha una persona, tu, que relaciona una altra persona que tenim aquí, un habitual del nostre espai d'esports, que tu en sabem que li tens una estima especial i que ja ens està escoltant des de l'altra banda del telèfon, Búfalo, qui t'agradaria que fos?
Perdona, no t'he escoltat. És que tinc aquí uns tios que m'estan acabalant.
És que, clar, té molta feina. No, que diem, Búfalo, que a l'altra banda del telèfon, ara més de tu, hi tenim un altre tòtem, Blaugrana, aquí amb nosaltres, que és col·laborador habitual del programa, sí. I que amb la cançó aquesta que sona de fons, el Sweet Caroline, jo crec que va molt bé, s'adequa molt. Ah. Saps aquí, tu tens més o menys una idea de qui es podria tractar, d'aquesta persona? Una persona que tu admires molt, Búfalo.
Minguella.
Digues?
El Minguella.
Doncs, Josep Maria Minguella, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Búfalo, com estàs?
Búfalo!
Hola! Josep Maria, no et deixen parlar, saps massa de la porta i tu calles, ja no et deixen xerrar,
Mare de Déu.
Però, home, això de l'assemblea és un tema legal que està muntat així al Barça, però que a la pràctica no soluciona res, vull dir,
res.
Anar provant coses i tal, però no soluciona res. A més, des de que ho han fet telemàtic, és ja liquidar l'esperit de l'assemblea. L'esperit de l'assemblea era que els socis participessin i el que no estava d'acord, pues poder dir-ho educadament i tot això. Ara, si ho posen telemàtic, a més telemàtic, que no et deixen contestar, és a dir, tu fas la pregunta, després te la responen, però si tu no estàs d'acord, no tens oportunitat de tornar a contestar. És una cosa, és una, no diré una presa de pèl, però és treure-li tot el sentit a la participació del soci amb el dia a dia del club, o almenys amb la conducció general.
Molt ben explicat, Josep Maria, però recordem als oients que el que va passar ahir és que un dels participants a l'assemblea aquesta telemàtica va reclamar la presència de Josep Maria Minguella, que on era, i també de Joan Gaspar, dos dels grans clàssics, no?, de les assemblees, i per això ara deia Búfalo això, deia no deixen participar. Bueno, va estar molt, molt desvirtuada aquesta petita màgia que tenen...
No vaig entrar, per això jo no vaig entrar. Jo agraeixo al company que em reclamés, però per això no vaig entrar, perquè em va semblar que era participar en una cosa legal, però que no té cap sentit. Fet d'aquesta manera no té cap sentit. No és un problema de l'actual junta i tal. Això es té de canviar. Vull dir, si realment el soci té de tenir alguna participació en el dia a dia del Barça o en el control general, se li té de donar vies perquè pugui accedir i dir la seva, no deixar-te allà fora de joc totalment.
Clar. Mira, deixa'm, Búfalo, que em sembla que estàs molt enfeinat, que ara és hora de menús, són hores de molta feina a la bodega Papeta. Si et sembla, t'acomiadem i ens tornem a sentir dilluns que ve. Búfalo, setmana important, molta força.
Quan vulgueu, quan vulgueu. El Minguella sempre és el meu heroi, que ho sapigueu, eh?
Home, i de tanta gent.
Búfalo, abraçada.
Vinga, prenem nota. Búfalo, que vagin bé els menús. Una abraçada.
Adéu.
Adéu. Nosaltres seguim amb en Josep Maria Minguella, que Minguella ens consta que em sembla que rondes per Sitges avui, que no ets al Pompeia.
Sí, no, Pompeia, si Déu vol, aniré a la tarda.
Clar.
Tenim junta de directiva.
Aquí sí que parlaràs, Minguella?
Allí sí, allí parlarem i prendrem decisions i deixarem parlar tots i que l'opinió de tots els directius tenen de tenir pes específic.
Clar.
Estic aquí amb uns amics ensenyar-los alguna de les coses boniques que té Sitges, que són moltes. No fa un dia magnífic, bon sol, una miqueta de vent.
Un arrosset, aquesta, què teniu per dinar pensat per Sitges?
Jo ara m'ho diran, però bueno, jo m'apunto ràpid, perquè ara no tinc problema.
Deixa'm preguntar-te també, Minguella, que estàvem parlant d'aquesta assemblea general que es va celebrar ahir a Can Barça. Si haguessis tingut l'oportunitat de dir alguna cosa en directe, què t'hagués agradat dir a Joan Laporta?
No, vaig tenir oportunitat, perquè a més és qüestió d'aixecar el braç i et porten un micro i parles, però és que tot el plantejament s'ha diluït de tal manera que nosaltres allà som els senadors. Els senadors són 1.000. Allà hi ha 200 o 150. Que la majoria tenim problemes per arribar-hi, per l'edat, vull dir, eh?
Vull dir,
afortunadament aguantem, però no d'això. Bueno, i llavors pots dir el que vulguis, però molta preocupació del senador és saber com quedarà l'estadi, si els seus nets tindran puesto per poder veure els partits del Barça, coses d'aquestes que estan molt bé, però que no van a l'essència d'una assemblea que és com es porta el club. És a dir, que hi hagi una assemblea d'un club de futbol o d'una empresa que no ha guanyat ni un títol, com és el cas del Barça, desgraciadament, l'any passat,
sí,
que han perdut, segons la Junta, 91 milions, i que no passi res, vull dir que ningú digui res, és una cosa que va arribar un moment que vaig dir, bueno, plego, no dic res i tal, perquè, clar, si factures 800 milions en qualsevol empresa i en perds 91, el conseller de l'Estat se'n va al carrer, si no dona una explicació lògica de per què s'han perdut aquests diners i quines han sigut les raons. No, allà no passa res. No, per un altre millor, tira, va, anem a un altre tema. I passen d'un tema a l'altre i tal, per tant, i llavors ens posen el tema això del telemàtic, que el soci des de casa seva pues, parla un minut, dos minuts, no hi ha resposta, li contestin el que li contestin, no pot tornar a repreguntar i, esclar, és el sistema que treu qualsevol viabilitat, vull dir, de vivència a l'hoquei de l'Assemblea. L'Assemblea havia hagut que caus importants perquè hi havia socis que no estaven d'acord històricament amb el que ens estaven explicant. Ja fa molts anys que vaig a l'Assemblea. I llavors hi havia i que en benefici del club pues, donava una sèrie de coses. Ara no passa res. Ara és a mitja part a dinar una mica, que també podrien millorar el nivell del dinar,
ha
posat a dir,
això,
i ja està, i després a la tarda més tal, i a les 7 de la tarda cap a casa. No. El Barça és una altra cosa, per mi.
Sí. Josep Maria, una de les coses que va passar la setmana passada, prèvia a aquesta assemblea de compromissaris, és la unió, la comunió, podríem dir, de gairebé tots els grups opositors, o tots els grups opositors a Joan Laporta, una mica encapçalats pel Víctor Font i altres que s'han afegit, demanant justament que es votés en contra d'aquests números, com estàs dient tu, no? 91 milions de pèrdues, doncs són moltes pèrdues, s'han d'explicar bé, etc. I a més, amb tota aquesta circumstància de que l'auditora estava dient que no estava d'acord amb el que estava fent el Barça, etc. Clar, deu ser molt frustrant, no?, per als opositors unir-se, diguem-ne, estar d'acord amb un tema...
Fer pinya,
i que després a l'Assemblea no passi absolutament res. És fort, també, això.
Sí, bueno, és que el sistema, el que produeix aquestes situacions d'indefensió, podríem dir això, això no deixa de ser una manera de que la majoria de socis o el grup de socis que pugui representar aquests companys, que jo no sóc company d'ells, sinó que sóc un soci amb ells i que realment han fet números i veuen que la situació és delicada, perquè una altra cosa que no es va dir, però que és molt preocupant, és la deute. És a dir, la deute amb els 1.500 milions que es van demanar a Goldman Sachs per fer l'estadi, més el que hi ha de via mital, jo calculo que estem amb 3.500 milions d'euros. No es pot tornar de cap manera.
Quin forat.
I això no se'n parla. Però és que el sistema fa que no et deixi parlar, que no tingui cap força. Llavors, realment, hi ha una cosa que és molt curiosa. En aquests moments, l'equip està jugant molt millor que l'any passat.
Sí.
El soci del Barça, quan l'equip va bé, tot el moment no l'interessa.
Clar.
O l'interessa molt relativament. No li, és dir, l'únic que li creia mocadorades, per dir d'alguna manera, és dir, les ganes de treure el mocador i protestar, és que l'equip no vagi bé. Si l'equip va bé, és igual, ho pagaran.
És veritat.
Com que al final les juntes, aquestes i les anteriors i tal, no fan una divisió i li diu, escolta, per salvar el club teniu de posar a cada soci 1.000 euros. Si sigués així, ja hi hauria molta gent que diria, ei, què ha passat aquí?
Ah, clar. Si rasquen la butxaca...
Tira endavant, el dia següent ve el Sevilla, n'hi fot 5, i ja ningú se n'en recorda
de
l'assemblea.
Doncs justament em fas una assistència al peu, Josep Maria, perquè volia demanar-te també passar de l'assemblea al pla més futbolístic, perquè, clar, ara ve una setmana complicada. Complicada no, suggerent, jo crec.
Engrescadora.
Sí. No, per al Barça, més que res, perquè estan jugant tant i tan bé, ahir ho vam tornar a comprovar, que tenim moltes ganes de veure com s'enfronta aquest Barça de Hansi Flick a equips que li poden donar un altre nivell, no?, als partits. Tu com veus aquesta setmana? Ets optimista?
Bueno, optimisme... La vida es té de ser sempre optimista. El futbol també es té de ser optimista i realista. Ah. Evidentment, hi ha un canvi amb el sistema de joc, amb la manera d'enfocar els partits. Ara tot és molt més ofensiu, més directe. Hi ha pocs passes horitzontals.
Sí, sí.
I això fa que la pilota arribi molt ràpid a l'àrea contrària.
Però això està bé, no? Això ens agrada.
Que hi hagin ocasions, com per exemple aquestes que aprofita Lewandowski, o que aprofita el Rafinha, o així i tal.
Sí.
Ara bé, aquest equip, excel·lent, ha perdut dos partits. Estem al novembre, ha perdut dos partits. Ha perdut a Pamplona i va perdre...
A Mònaco.
Vale. Ara veurem, davant de dos... equips tan forts com són el Bayern i el Madrid, quin és el nivell que d'això? És dir,
prova de foc, eh?
Prova de foc, sí.
És una prova de foc. A veure si realment segueix donant aquesta impressió de domini, de superioritat, d'arribar fàcil, o quan al contrari apreta, llavors ja comencen a veure's dificultats.
Estarem atents.
La notícia, Rafa, diria jo que Josep Maria Minguella s'ho agafa amb optimisme. I nosaltres, per tant, ens encomanem d'aquest optimisme. Minguella,
realista.
Gràcies. Que tinguis bon dia. Una abraçada.
Igualment. Adéu.
Adéu. Va, i nosaltres, que arribem pràcticament al punt horari de les dues, us deixem amb l'Ignasi Miranda, el Sense Distància, i nosaltres ens hi posem demà puntualment a les 8 del matí. Que vagi bé.
Ràdio Estel.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.